Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Que és el seu pare, en previsió de que el Barça no el renovi, parli amb altra gent. Un jugador que acaba el contracte el 30 de juny pot seguir el seu club o pot no seguir. Si tu tens la sensació de que és possible que no segueixis, també pots preparar el teu terreny.
Però ell no tenia aquesta sensació. Ell sempre ho ha dit, que el va sorprendre el que va passar.
No, però recorda que era una situació molt excepcional. Pandèmia, una junta nova que va entrar a l'abril. El tema de la junta que ha d'avalar sobre la botzina. El tema del fair play salarial, el pacte amb CBC que el Barça no vol signar. És a dir, tu com a jugador has de dir, escolta, a qui volen que jo segueixi? Però podran fer-ho? Podran articular-ho que jo segueixi? Doncs jo tinc una asa de màniga que és, escolta, hi ha gent que em vol com a agent lliure, com a jugador que acaba contracte? Sí, clar, hi ha gent. Escolta, vosaltres què m'oferiu això, pare? Jo vull al Barça. Ho tinc aquí en un calaix. I jo no vull fer-ho servir. Jo tinc aquí un comodí, un joker. Jo no el vull fer servir, però el tinc aquí. Jo vull seguir al Barça. Ara, en el moment que tu tornes d'Eivissa per firmar la renovació i et diuen que no pot ser, què fas? Doncs obres el calaix i dius, escolta, allò es manté? Sí, sí, tant que es manté. Doncs mira, anem a fer-ho.
El trauma també és amb la porta? Que ha explicat, us va explicar a vosaltres, que havia parlat menys amb la porta que amb Xavi. Aquesta sensació de ui, se'm repeteix la situació, he de tornar a parlar amb la porta, la primera vegada va passar el que va passar, ara no vull que es torni a repetir, també va associat al nom de la porta, aquest disgust?
És possible, però jo et dic que amb la porta, i amb... jo la part positiva que trec és que ell diu que ell sí que ha parlat poquito, ho diu poquito, hablé poquito con la porta un par de veces, però hablé con la porta. Jo em quedo amb el tema de que el Messi i la porta, encara que sigui per WhatsApp, han reprès la relació i han reprès la comunicació. Que et dic una cosa, veient com va sortir, és molt. És a dir, jo crec que aquí sí que s'ha avançat en alguna cosa. I això, ara no ha acabat bé, però jo crec que en un futur no llunyà ha d'acabar bé amb l'homenatge que mereix Messi. Però jo crec que ell veu la situació del club, ell veu... que el Barça té jugadors com Araujo, com Gavi, com Marcos Alonso, que no estan inscrits, com Iñaki Peña. És a dir, el Barça vol que torni Messi, però és que té una cua, saps allò, la cua d'impressió, quan
sí,
hauries d'imprimir un document.
Pendent d'imprimir.
Pendent d'imprimir.
Pendent de renovar.
Quants abans que tu? Clar. I tu dius, hòstia, jo té l'Íñigo Martínez, que està fitxat, però també s'ha d'inscriure.
Tornant a aquell moment, que sembla que l'ha traumatitzat, que comentàvem ara, durant la campanya electoral la porta va dir que si ell guanyava, Messi es quedaria i fins i tot que ho arreglarien, recordeu, amb aquell famós asado. El mateix Messi, en aquella roda de premsa de comiat, explicava que van a sopar amb la porta quan va assumir la presidència i que va sortir del sopar convençut de que seguiria el Barça.
La realitat és que quan passaron les eleccions fui a comer i con el presidente nuevo y bueno, hablábamos, cenamos y después de esa comida la verdad que estaba bastante convencido de que iba a seguir, de que no íbamos a tener ningún problema en arreglar, incluso nunca fue un problema el contrato mío y nada, después pasó lo que pasó y no se pudo hacer y ya está.
Tu creus en aquell moment, Fernando, ell va entendre què li explicava la porta i posteriorment va comprendre que el Barça doncs estigués fitxant jugadors com Ferran Torres per 50 milions d'euros. Allò ho va entendre?
Aviam, jo crec que ell, les regles del fair play salarial de la Lliga, del tema econòmic de la deuta del Barça, ell no ho entén. Però ell el que li arriba és que el Barça el vol fitxar com sigui i d'un dia per l'altre ja no el vol fitxar. I ell això, doncs, no ho acaba d'entendre. Després, el tema del Ferran Torres, jo li pregunto a l'entrevista,
sí,
que pocs mesos després el fitxen el Ferran Torres. I ell no vol entrar a fer sang, però sí que diu que en aquella època, el 21, ell ho diu, diu, la Liga en aquell moment lo validava, però al final no sigo. Com dient, aquí ha passat alguna cosa que fa que no hi havia un problema amb mi, jo entrava, però va haver alguna cosa que ho va distorsionar.
I quina va ser aquesta cosa, segons el
que... No, però si us en recordeu, hi ha hi ha un moment en què el Barça sembla que firma amb el fons que té la Lliga, un fons que es diu TVT, no sé si heu sentit
sí,
a parlar.
Sí, ens en recordem.
Doncs aquest fons que està amb la Lliga i que tots els clubs, gairebé tots els clubs de la Lliga han firmat amb aquest fons pels drets de televisió, i el Barça firmant amb aquest fons, doncs li donava tot per entrar Messi. I arriba un moment que els gestors del Barça, liderats pel que era l'antic CEO, l'antic director general, el Ferran Reverter, li diuen a la porta que no és bon negoci pel Barça. Firmar aquest fons no és bon negoci pel Barça. Ara, no sent un bon negoci, permetia que entrés el Messi. I al final la porta diu que, home, que ell ha de mirar per la institució i que la institució està per sobre fins i tot del millor jugador de la història del club. I per tant no signen CVC i la possibilitat d'inscriure Messi s'esvaeix.
Si tu creus que aquest és el moment clau de la història.
Sí, sí, home, recordeu que la porta va molt fort amb el Messi, diu que lo arregla con un asado, sí. Que això progressa adequadamente, que això s'ha de fer. El criden per renovar. Quan el Messi torna, no torna aquí per gust. Ell torna perquè li diu al Barça, torna que firmem.
I el senyor Reverter... Diguéssim...
Ui, quina por, ah, ja no, aquestes preguntes.
Bueno, no, a veure, estem intentant aclarir què va passar en aquell moment.
Quan aquesta veu s'activa, començo a tremolar.
No, tremoli.
Digue-li.
Tremoli. O sigui, el senyor Reverter té tanta influència damunt del senyor Laporta per dir-li això no és un bon negoci, firmar amb el Messi?
Home, és el director general, és l'estratega econòmic del club en aquell moment. I recordeu que ara ja no hi és, però en aquell moment semblava... El senyor Reverter semblava que era una figura capdalt dintre de l'organigrama del club.
Per tant, les culpes que no hi hagi en Messi és del senyor Reverter.
Bueno, relativament, perquè el senyor Reverter no deixa de ser un subordinat del president. El que passa que és veritat que el president en aquell moment diu jo he triat una persona que sap de números i que sap de gestió i al professional li he de donar crèdit i en aquell moment li dona crèdit al professional.
Per tant, tu creus...
Sempre, no ens oblidem, sí. Sempre les decisions al final recauen per bo o per dolent al president. Així.
Per tant, tu defenses aquesta tesi que el Barça va haver de triar entre una bona posició, per dir-ho així, econòmica, o una millor posició econòmica, i Messi.
Home, em decanto per això, perquè això ho va dir el president. I el president ho ha dit molts cops. Si recordeu aquesta frase, és una frase dura i en la porta la diu tocat com dient, escolta, vaig haver de triar entre la pitjor opció, però entre Messi i hipotecar el club i no Messi i salvaguardar l'economia del club, fins i tot el club està per sobre del Messi.
Però si és tan clara aquesta explicació, que la podem entendre, compartir o no, Per què Messi no l'entén, o sigui, no ho comprèn en aquest moment? Perquè ell t'explica a l'entrevista que va ser traumàtic.
Doncs perquè aquesta decisió es pren a darrera hora. Aquesta decisió no es pren abans, perquè el Messi, ja et dic, el criden per firmar el seu contracte de renovació. T'explicaré una anècdota, i la va publicar el meu company Joan Poquí, a Mundo Deportivo. Hi ha un restaurant del Garraf, que van habitualment els jugadors del Barça... i gent de possibles, i que és un lloc amb unes vistes molt maques al mar i que es menja molt bé, que aquell dijous, diré que era un dijous, està tancat, es tanca, el Barça diu, escolta, necessito que ens feu un servei, només per nosaltres, i és un sopar de celebració de la renovació de Messi. És a dir, tot estava muntat perquè aquell dia renovés el Messi. Però hi ha uns moviments de darrera hora, el típic, el vertigen, que li entra algú que diu, escolta, esteu segurs del que farem? Esteu segurs de que farem aquesta renovació? Esteu segurs de que és el millor pel club? I a darrera hora es torça. Però es torça a darrera hora. O sigui, el trauma del Messi ve perquè, com ell diu, ell ve a continuar amb la seva vida quotidiana, amb la seva rutina, amb els nens al col·le i ell a jugar al Barça. I de sobte es troba al mes d'agost, a punt de començar les lligues, que ha de sortir d'aquí corrents perquè aquí no té lloc.
Déu-n'hi-do.
Un trauma no et ve quan tu te l'esperes, un trauma et ve quan no te l'esperes. Senyor... Un trauma és un cop inesperat.
Senyor Marcelí, fa estona que fa que no amb el cap, que no, que li caurà el cap a terra, eh? Li caurà el cap a terra.
Com fa que sí amb el cap?
Amb tots els... Mai. Amb tots els respectes, amb tots els respectes pel que acaba de vostè explicar, que m'ho escolto amb molta atenció...
Sí, ja ho veig.
Però el relat que vostè m'explica, i hi ha unes esquerdes per tot arreu, tant per un costat com per l'altre, que no me l'acabo de creure. Perdoni, eh? Amb tots els respectes, que segur que vostè és una persona molt més ben informada.
Que està enganyat, però...
No, vostè és una persona molt més ben informada que jo, això sens dubte.
Perquè vostè que li grinyola. Vostè que li grinyola.
M'agrinyola en moltes
coses.
Sí,
però al final el 100% de la informació no el té ningú, només els protagonistes.
Conforme.
Però, a veure, senyor Marcelí, què li grinyola?
M'agrinyola tot el del Barça. Aquesta misteriosa que sí, i després que no d'un dia per l'altre...
Bueno, diu Fernando Polo que van fer els números.
M'agrinyola els números del Messi, del trauma aquest famós, que no és de trauma, perquè ja ho tenien fet. I vostè ho sap tan bé com jo, que ja ho tenien fet amb el Paris Saint-Germain, i ja ho tenien fet, de la mateixa manera que fa un any que ho tenen fet amb els del Miami Florida.
No, però una cosa...
Per tant, tot grinyola aquí, i tot això és comèdia a la plaça. I hi ha moltes coses que grinyolen en tota aquesta situació.
Però, escolti una cosa, jo sóc un jugador que acaba contracte, i tinc moltes ofertes que de clubs que em volen venir a buscar perquè acabo contracte.
Això ja ho entenc.
Clar, i la teva obligació com a representant és parlar, a veure, no amb tothom, però amb clubs que al meu jugador li puguin agradar. I jo rebo ofertes, i aquestes ofertes, jo tinc una prioritat, però si aquesta prioritat, pel que sigui, no funciona, no evoluciona,
però per tant, ja sabies...
no avança...
Bueno, però per tant, traumes pocs, perquè ja sabies que podria ser que no funcionés.
Sí, home, però...
Perquè si et prepares...
Parlem del 21 o parlem d'ara? Parlem del 21,
del
no?
27, del 21.
El 21, el trauma és perquè el club et crida per venir a renovar. És que no et crida... un tio que està al teu home de seguretat que viu a casa teva.
Aquest instant és interessant. És a dir, jo m'imagino que em crida algú del grup Godó per venir a firmar, i entre que vaig i arribo, algú diu no, aquest noi no. Sí, aquest és el relat que estem
però
explicant.
Però tu t'has trucat del grup Godó per firmar.
Però tu ja tenies preparat el teu contracte amb Catalunya Ràdio.
Bueno, però també tens trauma.
Sospita que igual el fotran fora, vale? Bueno, i es prepara però, per si el foten fora. I després quan el foten fora també tens trauma, encara que ho sospitis abans.
Hi ha una cosa encara més important. Perquè si ara ha dit que ell no vol posar complicacions als jugadors perquè no sigui mai dit
que han fet fora gent,
ha fet fora gent, aquest pensament no va fer fa dos anys?
No, què vol dir fa dos anys?
Sí, home, fa dos anys, quan va tenir aquest trauma tan gros, no va fer aquest pensament amb el que jo vull, amb el que jo cobraré, amb aquesta centimada que cobraré amb el Barça,
sí, però,
clar, per culpa meva, hi haurà molts jugadors que no podran jugar.
A l'entrevista que han publicat avui, ell diu que el 2021 la Lliga ja valida el seu contracte. Que la Lliga, en aquell moment, el seu contracte està validat per la Lliga. Ell ho diu.
O sigui, ell ve a dir que Laporta no el vol.
No, que Laporta li comunica que no el vol, però jo la història que explico és que Laporta li diu perquè algú que controla l'economia del club li diu t'estàs ficat en un problema amb Messi perquè estàs renovant un jugador gran que el seu rendiment anirà cap a baix i li estàs donant una gran part d'ingressos que faran que si tu firmes el CVC, el club sortirà perdent. I finalment, el Barça, si us recordeu, no firma el CVC. No firma. Fa palanques amb altres ingressos, però no fa amb el CVC.
Jo li agraeixo,
no la Lliga.
Li agraeixo moltíssim al Fernando, perquè s'ha explicat molt bé. L'altra cosa és que, i el senyor Marcelí l'ha apretat molt també, però l'altra cosa és que tu estigues d'acord o no, que la història sigui aquesta o no sigui aquesta. Però és la història que ens explica el Fernando Polo, que coneix bé la història que a partir d'aquí cadascú pensi que vulgui.
Si us en recordeu, el Barça fa palanques al darrer estiu.
Sí.
I les fa contra la voluntat del president de la Liga, Javier Tebas. Perquè el Barça no entra dintre del negoci de la Liga que promou el senyor Javier Tebas. I al Barça li diuen, escolta, no firmis amb el negoci de la Liga. No firmis amb la Liga. Busca't la vida per a un altre cantó. D'aquí la guerra oberta, la Liga, Barça, Només heu de sentir el senyor Javier Tebas contínuament.
No, no, només una última cosa. Sí. Ja està, eh? Perdona, Fernando. Sí, sí, a veure, aquesta història de la pressa, tu has entès això? Perquè, a veure, m'estimo el Barça, vull venir al Barça, és la meva intenció, tot això és el que
sí,
diu Messi.
Sí, però fa un any ja ho tenia...
Bueno,
ja tenia
deixes estar un moment d'això. No, però bueno, sí, sí. Però no es podia haver esperat? És a dir, per què ell no s'espera a que el Barça, si hi havia l'okay de viabilitat? Per què? Què veu entendre vosaltres?
Ell es podia haver esperat, segur. Però és possible que amb la darrera experiència que té no es vulgui esperar.
Gat escaldat.
Tu tens sempre l'opció d'esperar-te o no esperar-te. Ho va fer el primer cop. No li va sortir bé i aquest segon cop diu, no vull. És a dir, jo ara mateix tinc una sensació de que ja ho vaig passar malament i no vull que ningú decideixi per mi. No vull que el meu futur estigui en mans d'un altre. Ell ho diu a l'entrevista. No vull que el meu futur estigui en mans d'un altre. Vull decidir jo. I vull decidir ja. Vull anar-me'n de vacances, després de jugar amb Argentina, que té dos amistosos, i centrar-me en el meu projecte futur. Vacances i futur. Què vol dir? Vacances i on torno? O on vaig? A Miami. Doncs a jugar a Miami. O al Barça, on sigui. I ell té la sensació de que amb el Barça això no té assegurat. El Barça diu el contrari, eh? També ho he de dir. El Barça diu que amb el context actual, amb l'estalvi que han fet, el Messi entraria. Però jo les paraules que he sentit on the record, que és l'entrevista que s'ha fet, el Messi diu que no té garanties. Llavors ell, com que creu que no té garanties, doncs diu, escolta, jo vull liquidar el tema ja, com que no tinc garanties. I això passa per altres situacions que jo no vull, doncs no vinc al Barça i vaig a un altre lloc. Ja està. També diu a l'entrevista al final, si us heu fixat, que ell té ganes de sortir una miqueta del foco de la màxima tensió competitiva. Ell ho ha passat molt malament al PSG, molt malament. Uh-huh. Fatal. És un club que es veu que a nivell intern, de club, de vestidor, de grup, d'egos, és molt difícil. I ell el que vol és tranquil·litat. I sembla que a Miami li dona aquesta tranquil·litat. Ell, si no pot tenir això al Barça, ho té a Miami. I a Miami ho té ja, ara, en aquest moment.
Hi ha gent que avui deia que es va retirar a Miami.
Bueno, és possible, però hi ha molts jugadors que han anat a la Lliga Nord-Americana.
La gent ho deia amb malícia, com vulguem dir allà, això de l'alta competició.
Bueno, escolta, però llavors el Benzema va retirar-se i el Cristiano...
Sí,
bueno,
sí, sí. Sí, és que és veritat.
Fernando, insisteixo, moltíssimes gràcies, que cadascú opini el que vulgui, això és el que ens ha explicat del que sap, i crec que hem anat a parar on hem començat, és a dir, li preguntava per què no es vol esperar? Doncs no es vol esperar perquè el 2021 no ho va passar bé. I què va passar el 2021? El que hem explicat. Fernando, moltíssimes gràcies.
Si no hagués lo de 2021, potser no s'entendria lo d'ara. Però existir lo de 2021, pots arribar a entendre el que ha passat ara.
Jo crec que després de l'entrevista hi ha gent que l'ha entès, eh? Hi ha gent que s'ha enfadat encara més, però hi ha gent que l'ha entès una mica més. Això depèn de cadascú.
En tot cas, el que diu Messi és el que diu Messi. Són les seves paraules. Per tant, ell ha parlat. Està bé. Està bé que ell digui el que ell creu, el que ell pensa i la seva veritat. Qui vulgui parlar després, que parli també. El millor és que la gent parli. I que l'expliqui.
Heu quedat com amics, Fernando?
Qui?
Tu i el Messi.
Sí, home, molt bé.
El va convidar a casa, no?
Jo crec que heu vist les fotos i els vídeos.
Sí, hi havia pastes o no?
Hi havia?
Hi havia pastes?
No, pastes no. Pastes no, perquè veníem de dinar, ja no entrava res més. No amb ell, no havíem dinat amb ell. Havíem dinat cadascú pel seu cantó, eh?
Un cafè, sí.
No, ens van oferir algú per hidratar-nos, per beure. No, i jo ja portava la meva ampolleta d'aigua, amb la qual no vaig ni fer despesa a Carles Messi, perquè no em va caldre, si no hagués demanat una aigua.
Que no hi ha problema, Carles Messi, home. Tu demana el que vulguis que t'ho haguessin donat, home, una altra cosa no.
Sí, però feia una miqueta de calor i jo ja tenia aigua per hidratar-me i no calia. Si hagués calgut, ho demano, perquè si t'ho ofereixen, vol dir que t'ho donen, però no va caldre. Ja vam tenir prou d'estar a casa seva i que ens atengués i que ens donés aquesta entrevista, que crec que ha tingut certa repercussió.
Sí, certa repercussió, efectivament. Fernando, moltíssimes felicitats i moltes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres i també al Marcelí, per el seu esperit crític.
No, a veure, jo l'he d'apretar tant com pugui vostè, perquè vostè és l'enteniment.
No, sempre, no, si cada cop que...
Si no és periodisme, ara.
Correcte.
Fernando, gràcies. Felicitats. Adéu.
Sort de mi, ja ho has vist.
Sí, periodisme.
Aquesta entrevista també és sort de mi.
Tot el programa és sort de vostè, no? Sí, últimament, sort de vostè.
No, últimament...
Els últims, no, però és que vostè...
Els últims 25 anys.
Però que vostè no s'ho cregui, a mi em sembla molt bé. Ara, ell què li explicarà?
Aquí fa una pudor de sucarrim...
Però què no es creu? Què no es creu? És que no entenc.
Sento com un bromerot que no sé qui és.
Ell venia de la platja. Ell venia de la platja.
Fa una pudor de sucarrim, tot plegat, des de fa dos anys.
I li van dir, vente a firmar.
Des de fa dos anys, fa una pudor de sucarrim...
Li van dir, vente a firmar. I quan va arribar aquí, no se podia firmar.
Jo aquí hi ha una cosa molt rara, entre els uns i els altres...
Què vol venir a dir? És que no s'entén.
Que fa pudor de sucarrim.
Aquí hi ha Florentino, darrere.
Ma!
RAC 1.
Qué felicidad, ya no corro tu el césped más. Ya jamás el aspersor volverá a salpicar. El mejor césped artificial. Césped solo con césped solo con
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Céspedsolucion.es.
Estàs pensant de passar-te als vehicles 100% elèctrics? Compra ara en línia el teu Mercedes EQ 100% elèctric amb autonomia de fins a 740 km i emporta-te'l de manera immediata. Fes-ho abans del 30 de juny i tindràs el carregador i la instal·lació de regal. Descobreix-ne l'estoc disponible.
Vine i informa-te als nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Qui ja coneix Plusfresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plusfresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plusfresc, el súper que t'estima.
Té una joia especial que ja no fa servir? Un bon rellotge? Un diamant? A Criso valorem cada peça de manera independent per mitjà de grans especialistes que li garantiran el millor preu del mercat. Vingui a la nostra boutique Criso al carrer València 256, cantonada Rambla Catalunya, i conegui sense compromís el valor que té la seva joia. Se sorprendrà.
Sabies que el tabac és el responsable del 90% dels càncers de pulmó? A més, són asimptomàtics i per això la majoria de vegades es diagnostiquen tard. Cetires Tires llança un programa de detecció precoç de càncer de pulmó amb el TAC de baixa dosi com a prova central. Inspirat en plans de prevenció europeus desenvolupats amb èxit, és la forma d'anticipar-se al càncer més letal. Cetires Tires, precisió per a la teva tranquil·litat. Informa-te'n a cetir.com.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Fontgas. Pots reformar o viure l'experiència Fontgas que comença a les nostres 4 exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fontgas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes.
Fontgas. A Grupo Lover, especialistes en bricolatge i decoració, podràs trobar el millor assessorament i solucions per al teu jardí, gespa artificial i ferreteria.
També una gran varietat de pintures per a professionals i particulars i la nova gamma de Titan Reformista.
Visita'ns al carrer Joanot Martorell 272 de Granollers o a grupolover.com. T'hi esperem!
Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
Pot ser.
És una broma, no?
Dos què?
Escape Room 2. A partir del 5 de desembre al Teatre Condal. Entrades ja a la venda.
Quina mala llet.
Renovada. És fàcil. Actualitzada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu. Expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra.
Bueno, avui abans d'hora i tot, perquè jo els butlletins els faig a 6:15, per tant, abans de 6:15, Saludem el Joan Torres. Joan, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
Amb bones notícies. Atenció, els ciutadans que tinguin viatges contractats no hauran d'anar a les meses electorals el 23 de juliol.
Ho ha decidit la Junta Electoral a primera hora d'aquesta tarda. Això sí, posa una condició, que el viatge s'hagi contractat abans de la convocatòria de les eleccions. Per tant, abans del 30 de maig. Més detalls des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, la Junta Electoral dictamina que si el dia d'eleccions coincideix amb un viatge de vacances que s'hagi contractat abans de la convocatòria d'eleccions, es pot al·legar com a excusa per no haver d'anar a una mesa electoral. S'ha de demostrar, això sí, que la cancel·lació ocasiona una pèrdua econòmica o un trastorn greu. Això ho diu la nota de la Junta Electoral. Les al·legacions les haurà de revisar la Junta de Zona, que ho haurà d'acceptar sempre que s'asseguri l'integració plena de totes les meses el dia de les eleccions. A més, s'haurà d'acreditar que el viatge es va contractar abans del 30 de maig. A banda d'això, la Junta Electoral també ha anunciat un canvi en el vot per correu. S'obligarà tots els ciutadans a identificar-se amb el document d'identitat dos cops, quan es demana, com passava fins ara, i també quan es vota a l'oficina de correus.
I ens quedem a Madrid perquè l'Audiència Nacional ha arxivat la investigació del 3% que esquitxava Convergència Democràtica. El jutge que portava el cas ha decidit deixar en paper mullat la peça que implicava alguns pesos pesants del partit i que el relacionava amb un presumpte blanqueig de comissions il·legals. No ha trobat suficients proves. Tornem a la capital espanyola, Arnau Mañé.
Sí, la peça que arxiva l'Audiència Nacional assenyalava a una dotzena d'ex dels càrrecs de Convergència. Entre ells hi havia Felip Puig, Germà Gordó o Irene Rigau. Tots eren sospitosos d'haver simulat rebre donacions per amagar altres ingressos il·legals com ara comissions. El jutge de l'Audiència Nacional considera que no hi ha indicis suficients per demostrar que feien servir aquest sistema per fer aflorar diner negre. Es basa en un informe de la Guàrdia Civil que apunta cap a aquesta direcció i que, per tant, no permet atribuir-los aquest sistema fraudulent per finançar Convergència. El tribunal, per tant, tampoc fa cas al testimoni de l'extresorer del partit, Daniel Osàcar, que va admetre que sí que existia aquest blanqueig.
Als esports, el Barça ha fet oficial la data d'inici de la pretemporada. Serà el proper 10 de juliol, 9 dies abans d'engegar la gira nord-americana, en què jugarà 4 partits contra la Juventus, l'Arsenal, el Madrid i el Milan. Precisament sobre la temporada que ve i com s'ha de reforçar l'equip, n'ha parlat avui el tècnic Xavi Hernández en una entrevista a Gigantes. Diu que hi ha diversos plans oberts i que és optimista de poder executar el més ambiciós.
Busquets deja el equipo y hasta ahora había sido prácticamente en todos los partidos muy importante. Entonces el sustituto, no hay dudas que tiene que ser de mucho nivel, muchísimo nivel. Nos falta también el juego interior, el juego por dentro, igual algún delantero más, pero depende de dónde estamos, ¿no? Pero reforzarnos muy bien.
En tenis, en joc les semifinals del quadre femení de Roland Garros, enviat especial de RAC1 a París, Albert Bassas.
La primera semifinal en concret entre la txeca Mujova i la bielorussa Sabalenka en un partit molt igualat, molt disputat, tant que el primer set se l'ha endut Mujova al tie-break i el segon Sabalenka ara mateix també al desempat i en més ja de dues hores de partit. Per tant, aquesta primera semifinal resoldrà el tercer i definitiu set que just ara acaba de començar, un joc a zero per Sabalenka. Després, quan s'acabi, buscaran el segon bitllet per la gran final, la número del món, la polonesa Swiatek i la brasilera Haddad Maia.
I un parell de previsions per aquest vespre. En bàsquet, la penya visita el Madrid a les 9 i en directe a RAC+1 en el segon partit de les semifinals de la Lliga ACB. I abans, a 3:15, hoquei patins. Primer partit de la final de l'hoquei Lliga entre el Barça i el Liceo al Palau Blaugrana.
Què ha estat això?
El cartell del Cap Roc, que és la bomba! El Festival de Referència de Música Catalana torna a Vic els pròxims 16 i 17 de juny. Vine a gaudir dels concerts de Zoo, Stay Comas, The Tears, Els Amics de les Arts, Buhos, Tribade, Joan Dausà, Làgrimes de Sangre, Jazz Woman i molts més. Vine, que farem jarana de la bona. Compra les teves entrades a cabrorock.cat abans que s'acabin. Jo no m'ho perdo.
RAC 105, emissora oficial.
I pel que fa al temps, la tarda continuarà molt tranquil en general, però amb força núvols i es repetiran alguns ruixats a les comarques de Lleida que seran més probables al Pirineu. L'ambient seguirà agradable fins al vespre, amb molts termòmetres entre els 20 i els 25 graus. Demà, després de dos dies sense pluges destacables, tornaran a regar bona part de l'interior del país i localment ho faran amb tempestes. Les temperatures seran més baixes allà on plogui amb més ganes.
Anava a dir que el que hauríem de fer entre tots plegats és parlar, sí. Però el que estaven fent vostès dos era discutir. Per tant...
És que m'està dient...
Hi ha una discussió de fa estona entre el senyor Buigas i vostè.
Me'n diu unes com a llunes.
Sí, de fa estona, eh? Però és el que nosaltres volem fer no és discutir, sí, sinó parlar.
I us proposo un petit exercici d'imaginació. Heu de pensar com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar.
Oh, meravellós.
Feu aquest exercici.
Una meravella.
Més concretament, senyor Marcelí, exactament, aixordador, perquè són 200.000 persones entregades a una causa. Doncs bé, 200.000 és el nombre de persones que ja confien en Parlem. Així que si encara no has fet el pas, fes-ho ja. Suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. I aquest és el preu definitiu. Passeu-vos a Parlem Telecom per gaudir de les millors tarifes i si en voleu més informació, la trobareu a parlem.com.
Ara mateix ens acompanya, diguem-ne, contra voluntat, una persona que ve a parlar d'una altra cosa que és molt interessant, ara l'explicarem, però que a més està molt relacionada també amb això que estàvem comentant. Ens acompanya el directiu i professor de comunicació Lluís Pastor, que avui ens presenta el seu llibre Escolta, rector, les universitats singulars creen nous models d'aprenentatge. Lluís, bona tarda.
Què tal, com esteu?
I abans que res, disculpes.
No, home, no.
Perquè quan en Lluís hauria de sortir, entra a la
mira,
conversa.
Escolta'm una cosa, a sobre, com que feu coses tan interessants, estar aquí fora escoltant amb molta atenció, m'hi he passat molt bé, o sigui que...
Tu ets l'amo del discurs, de com es plantegen els discursos. Què t'han semblat els discursos? El comunicat del Barça, el que ha passat aquestes últimes hores? Ja t'ho dic més a nivell de discurs, fins i tot.
Sí. Diguem, si tingués que avaluar aquesta pobra gent, jo crec que no acabarien aprovant o no acabarien traient nota, perquè al final la sensació que conté sobre això és que es construeix, saps, aquestes, com aquestes mantes de patchwork, aquests cobrellits de patchwork que fas de trossos i tal, doncs tu mires amb una mica de distància crítica en el temps i te n'adones que el trosset de la peça de roba que han posat avui no té res a veure amb el decorat i la peça de roba que van posar fa 6 mesos i no té res a veure amb la que van posar fa 2 anys. O sigui que jo crec que hi ha una història com passen les grans narracions, hi ha una història que s'explica i hi ha una història que és, que no sabrem fins que segurament hagin passat molts anys i la gent pugui explicar-ho sense conseqüències immediates.
Has vist el vídeo de l'Inter de Miami?
No, no l'he vist encara.
És tremendo, eh? És tremendo. O sigui, és un vídeo on es fa una miqueta de mofa de totes les persones que han anat tuitejant, perquè són captures de Twitter, sobre el Barça. I aquí rep tothom, rep periodistes que van dir ja està fet amb el Barça, se viene seguro, és una captura, un vídeo que va passant, i té una banda sonora molt, molt senzilleta, que ara ens posarà la Lujas. El vídeo pràcticament no té àudio, o sigui, és un vídeo on només es veuen aquestes imatges de crítics del Barça, i de cop i volta se sent com un xiu-xiueig, com si algú demanés que la gent calli. Aquest és el vídeo. Aquí van sortint els tuits, de gent que s'ha equivocat, per dir-ho així. Aquest que ha dit que vindria, aquest s'ha equivocat, aquest no sé què. I al final, fixeu-vos, com algú que diu...
Això és un Raül que ens està fent callar tots, no?
Que et diu que callis, no? Què et sembla comunicativament?
No, comunicativament...
La venjança...
Sí, sempre és així. Sempre és així. A més, tingues en compte que qui guanya és qui explica la història. Sempre és així.
Ben vist.
I fa molt de temps que, desgraciadament, pels que són culers o som culers, el Barça no explica la història. És a dir, no vam explicar la història de la sortida del Neymar, no vam explicar la història del Mequedo del fulano del Griezmann... Jo crec que som una mica l'enfotetis europeu. Llavors, la cosa està així. Visquem amb dignitat, escolta.
Avui ens vens a parlar d'un tema molt interessant, que és les universitats, la vida a les universitats, com són i com haurien de ser. Aquí som uns quants, ja fa temps que hi vam anar. Ens hauríem d'actualitzar una miqueta per saber quin és el problema. Esther Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Perquè de problemes n'hi ha a les universitats. I alguns d'ells i algunes solucions són en aquest llibre que avui comentarem, que es diu Escolta, rector, escucha, rector. Què passa a les universitats? Per què ens fas fixar amb les universitats?
Doncs mira, d'entrada, ja ho dic que com a frontispici, perquè si no després ens trobarem que el Twitter ens diran de tot menys macos, jo fa 30 anys que estic a la universitat, me l'estimo, i crec que la universitat és una d'aquestes institucions que ens acompanya des de fa 1000 anys, a les masses des de fa 50, perquè abans era una cosa només per èlits, però que és una institució imprescindible. És allò que anomenem la societat del coneixement, sense la universitat no s'entendria. És a dir, que tot el que diguem amb aquesta taula juga a favor de que la universitat faci unes sessions, ara que tothom està als gimnasos, una sessió de training i es posi ben forta i ben catxes per als propers 1000 anys que li toca.
Que hi ha gent com jo que no li fa falta anar a la universitat per tenir coneixement, perquè ja el coneixement ja ve a mi, no haig d'anar jo a ell.
Si us sembla, fem el que crec que podíem fer per fer més grossa la conversa, ja que tenim aquí el Lluís, és que les persones que acabeu de sortir a la universitat, o que ja fa un temps que hi sou, sou professors o el que sigui, ens doneu la vostra opinió a través de les xarxes socials, ens expliqueu com veieu ara la vostra universitat, la universitat on sou, quins problemes li veieu, una miqueta de, no, de fem d'actualitat de les universitats catalanes. Dius al llibre que les universitats s'han de reinventar. Jo cada vegada que veig la paraula reinventar ja tremolo. Ja tremolo.
Posa la mà a la cartera.
Han de reinventar el model d'aprenentatge que proposen als seus estudiants si volen estar a la primera línia. Que això d'incloure també un canvi, per exemple, aquests dies que ens ocupa, de la selectivitat?
Bueno, de tot. De tot. Mira, si vols comencem pel detallet i després anem explicant una miqueta més la reflexió general. El tema de la selectivitat. La selectivitat en si mateix, si em permeteu, la gràcia que té és que és un ritus de pas. Jo estava aquests dies veient com explicaven els nostres col·legues, els periodistes dels mitjans, i aquest matí, avui toca història, la gran batalla, avui és la gran batalla, perquè, és a dir, ho expliquem com un ritus de pas d'uns nanos, d'unes noies, que són adolescents, postadolescents, i suposa que entren en un món d'adults, perquè la universitat hauria de ser l'entrada al món d'adults. Després això podríem regular-ho, perquè al final la societat, igual que la gent que té 70 anys, són 50, també els que tenen 18 són 12 en molts casos, no? Llavors, però la selectivitat jo la veig més com aquest ritus de pas, bàsicament.
Però ara, hosti, a veure, és un bon titular. Només la veus com aquest ritus, és a dir, d'alguna cosa de servir, o creus que no?
Però escolta'm una cosa.
No, jo t'ho pregunto.
És que això és molt interessant, Marc, això que has dit, perquè avui parlem de la universitat, però si tiréssim del fil, i si els sindicats de mestres després tampoc ens maten, podríem tirar cap enrere. És a dir, bàsicament, els nostres fills, els nostres nebots, aquests dies el que estan visquent és el fenomen del contenidor. És a dir, han estat empapant-se memorísticament un munt de coses i avui toca agafar el bolquete, tira cap enrere, tira tota la cosa sobre la taula i queda't tranquil.
O sigui, tu creus que estan fent un exercici de memòria?
Bàsicament, en molts casos sí. No dic que no sigui estrictament això, però té molt a veure, fixa't, això és molt interessant perquè té molt a veure amb el que es trobaran després. És a dir, els que estimem la universitat i considerem que la universitat hauria de ser el que ajudés als futurs homes i dones de la nostra societat a ser pensadors crítics, a ser gent crítica, a ser gent que, diguem, porta més força i ens fa que com a societat siguem millors, que també trobin feina, evidentment, els sistemes que utilitzem a les universitats catalanes, espanyoles, europees i mundials, hi ha unes 30.000 universitats, pràcticament totes són el mateix, que és una cosa que ha funcionat de conya perquè s'ha aguantat durant 1000 anys, que és una senyora, un senyor, fotent a la torra durant 90 minuts.
Però un moment, o sigui, això és la universitat ara, encara?
La
d'ara és un senyor i una senyora.
Estimats alumni, estimats agressats, digueu-nos-ho a les xarxes, què ha passat aquí.
A veure què ens expliquen.
Sí, aquest és la gran frustració. I també t'ho dic com a pare de filles, una de les quals va entrar a la universitat i la va deixar, i altra que fa dues carreres i està lluitant. És la gran frustració. La selectivitat és com pujar un pic, i que dius, home, els que pugen són els resistents i tal, i després es troben que després del pic totes les seves il·lusions volcades en voler fer una cosa es converteixen en asseu-te i escolta. Asseu-te i apunta.
Bueno, sí, però això està tota la vida el mestre i l'alumne.
Ja, senyor Marcelí, però han passat 1000 anys des que això es va inventar. Fa mil anys, tirem cap enrere, anem a fer un petit joc. Avui estàvem a què? 8 de juny? 9 de juny?
8 de juny,
del 2023. Tirem el 8 de juny del 1023. El 1023... com vestiríem tots nosaltres? En 1023, Marc, no t'escoltaríem perquè no hi ha ràdio. Però el 1023 moriríem del primer refredat. El 1023, veig aquí des de la planta 15 de la torre, tota Barcelona es moria el Raval i quatre coses més. Tot ha canviat en 1000 anys, i us asseguro, que portéssim un d'aquells monjos que feien classes en llatí a París, o a Turí, i el portéssim a les nostres aules d'avui i el féssim parlar amb la llengua vernàcula que toca, i no canviaria res, tothom estaria igual de tranquil. Hòstia, que ha funcionat de conya durant molt de temps, però que la societat està canviant molt ràpid, i ho veiem tots. Jo hi ha coses que ja començo a no entendre, que és un símptoma de senectut. Molt ràpid, i la universitat, l'únic que intentem reflexionar amb el llibre és repensem-la perquè si no ens quedarem pel camí.
De fet, tu, Lluís, et dirigeixes als rectors directament, com diu el títol del llibre, Escolta, rector.
Sí.
I aquest llibre parteix d'un estudi que vareu fer a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya, on tu eres el director d'eLearn Center.
Sí, el Centre d'Innovació Educativa.
Exactament.
Sí.
El dia 20 d'abril de 2016 vas presentar un projecte d'investigació que vares dirigir, que aquell estudi vaticinava que la meitat de les universitats tancarien en 10 anys.
Vale, anem per pas.
Com vareu arribar, Lluís, a aquesta conclusió?
Sí, perquè ara mateix hi ha rectors, escolta'm, comptant quant temps els hi queda.
Exacte, va haver-hi d'alta baixa. Podem explicar alguna anècdota també. Llavors, per tenint en compte que avui sóc més acadèmic que mai, anem a puntualitzar. És un estudi que jo em trobo fet quan arribo al càrrec de director del Centre d'Innovació Educativa. L'havien fet els meus companys, que havien estat abans. Molt interessant, havien demanat a molts experts de tot el món tendència de futur, i era un estudi més que es presentava junt amb altres dos. I quan jo me'l vaig llegir, ostres, vaig detectar que allò, saps allò com que et trobes la pepita d'or enmig del corrent del riu? Dius, hòstia, això és molt heavy,
clar,
això. Això
que
diuen aquestes... Eh? Llavors, totes les tendències apuntaven que si les universitats segueixen fent això que deia jo ara, que és un professor, una professora que ens explica les coses...
El monologuista.
Estupend, el monologuista, el famós, l'Electio, per aquells que volen apunts. A vegades diuen, pastor, tu quan expliques coses no sembla que siguis universitari. Va, parlem. L'Electio medieval. Doncs això que es segueix reproduint... dèiem, si això segueix així, amb 10, 15 anys, hi haurà universitats que tancaran. Jo segueixo mantenint-ho.
I això ha passat o no?
Jo segueixo mantenint-ho. Mira, hi ha elements que fan que això no passi del tot. Per exemple, hi ha elements perquè la universitat és una institució molt potent, i a més és una institució espanyola, em sembla que hi ha 68 o 72 universitats. Hi ha llocs on hi ha més universitats que bars i que caixers automàtics.
És una barbaritat, això.
Bueno, i en altres que hi ha una qüestió política, que, hòstia, segons quines ciutats, o li dius a Girona que deixi a Tarragona, per dir dos, però que no se m'enfadin, ni els gironins ni els tarragonins. És molt difícil, no? Però el que sí que és cert és que les condicions en què els nostres fills, nebots, els nostres joves anaven abans a una universitat, tots teniu aquí a una certa edat, diguem, amb canes més o menys tenyides i tal.
Sí, tots tenim una certa edat.
Correcte.
Ja
una pregunta que ens fem.
Sí, tots són grans.
Vam anar a la universitat o no? Aquells que vau anar a la universitat, vau anar a la universitat al costat de casa.
Sí.
Era el que
sí,
tocava. Sí, sí, els que feien periodisme, a més, només podíem anar o a Madrid, a la Complu, sí, o a Navarra, a la privada, que no teníem duros, o a la UAB, sí. I ja està. Per què? Perquè la lògica aquesta era la lògica de tu vas a la universitat del costat de casa, igual que vas, en principi, al col·legi del barri, etc, etc. Això, amb els canvis d'internet, amb la nova societat de la informació, on tu pots fer un curs de Harvard, on tu pots matricular-te, ara mateix pots matricular-te a la Universitat de Nova York i seguir la formació des d'Espanya. Tenen fins i tot una seu física a Madrid. Aquest tipus de coses canviaran. És una de les coses que està canviant. Amb la qual cosa, aquesta lògica d'una universitat per cada localitat, per donar servei a la gent que està allà, amb internet, s'està trencant. De la mateixa manera que compreu uns pantalons i us els porten demà mateix de Xina, i dius, ostres, els he comprat de Xina i me'ls porten demà. Sí,
però si la universitat fa tant temps que funciona així, amb aquests senyors que fan discursos, per què? No ha interessat canviar?
No, això és una pregunta molt interessant, perquè al final ningú vol fer la feina mal feta. Saps? Tots nosaltres volem fer la feina mal feta. Llavors, aquí el que dius tu, jo posaria el focus en tres o quatre coses. Primer, sempre quan parlem d'aquestes coses hi ha algun professor que diu no, és que jo intento fer diferent.
Sí, professor creatiu.
El professor creatiu. El tema de la formació a les universitats no té a veure tant amb les persones, sinó que és un tema sistèmic. És a dir, la universitat, la direcció de la universitat, ha de decidir si millorem el procés d'aprenentatge dels nostres estudiants, com? Perquè si ho deixem en mans de cadascun de nosaltres, es converteix en anècdota i no en categoria.
Escolta'm, Lluís, ara durant la pandèmia hem tingut una oportunitat d'or.
D'or.
Perquè no podíem anar a classe, els estudiants no hi podien anar a classe, havien de fer classe des de casa seva.
Totalment,
no?
D'acord.
Amb tot el que és la formació virtual, no? Però, tot i així, les dades indiquen que encara, doncs, aquesta metàfora que tu dius de l'aula presencial continua, no? Llavors,
clar,
que no aconseguim un canvi encara que ens tanqui la universitat, les aules, les portes de les aules?
Sí, i continua en aquest discurs del professor creatiu, si se'l penalitza o no.
El professor creatiu se'l penalitza sempre.
Sempre?
Sempre, és així, Marc, perquè si tu ets amb una pel·lícula, el que fa la gracieta i la brometa i el que és diferent i tal, no acaba sent mai el protagonista, ja ho sabem, això. Quan hi ha aquestes pel·lícules de guerra, fins i tot podria ser políticament incorrecte, perquè ja saps en quin ordre aniran morint les persones en funció del seu nivell, la seva raça i el seu... Doncs el creatiu mai acaba sent el protagonista final que salva el planeta Terra. Llavors ens passa el mateix a la universitat. A la pregunta que em feies de dir com és que no canviem aquestes coses, clar, no canviem aquestes coses perquè no podem deixar-ho en mans de que alguns professors, puguin fer-ho, sinó que s'ha de portar des de la direcció de les universitats. És a dir, les universitats més potents ara, les d'èlit de tota la vida, que clar, si una universitat d'èlit, si pagues 150, 200 o 250.000 euros per curs, tendeix a ser més fàcil, però no és l'experiència que hem viscut cap de nosaltres, amb la qual jo no treballo per aquest tipus de gent. Les que realment fan models interessants són models que es decideix l'equip directiu, el rector, per això parlo del rector, perquè se suposa que és el que mana, no? El decideix el rector i el seu equip directiu i s'apliquen com si fossin gotes de pluja a totes les facultats, s'apliquen a totes les assignatures i ho aplica a tothom, perquè el que fan és adequar el model al que ells consideren que és la millor manera d'ensenyar. Nosaltres estem repetint una manera d'ensenyar, diguem ensenyar entre cometes, que fa mil anys que és una persona que té coneixement, jo mateix com a professor, em tanquen en una aula, que tanquen allà dintre...
Tu dius una gàbia en el llibre.
Una gàbia, sí, perquè, clar, al final, és que a mi hi ha estudiants, jo us ho dic ara, perquè, diguem, clar, diràs, hòstia, aquest paio ve de la UOC i per tota la vida vinculat a la UOC, és cert, però jo faig classe a universitats presencials també, a l'Autònoma, a la Ramon Llull. Hi ha estudiants que, quan tenen ganes d'anar a fer pipí, s'aixequen i m'ho demanen, dic, escolta, no, aixeca't i vés, això és un acte de llibertat, aprendre és un acte de llibertat, no és un acte de reclusió. Llavors, fins i tot, aquest tipus de coses, quan algú les té endinsades, és que alguna cosa que va, no. Llavors, tu preguntes a qualsevol rector, escolta, què passa dintre de les aules?
Sí, teves... a veure.
No ho saben.
No ho saben.
No ho saben. No ho saben, si intueixen que és el mateix de sempre.
Però que no passen, per les aules.
Sí, no, el rector no passa per les aules.
Un metge, no?
Passa a visita. Bueno, no, i ara algú diria, pastor, no, estàs distorsionant perquè hi ha enquestes i fan enquestes dels professors de si ho fan bé o si ho fan malament, però bueno, al final això té uns efectes molt relatius a el que és el futur de la institució. El que et vinc a dir és que, per exemple, a vegades parlem de Harvard, no? L'escola de lleis de Harvard. L'escola de lleis de Harvard fa més de dos segles van començar a plantejar que en lloc de fotre aquestes torres del monologuista, potser treballaven sobre casos reals. Ells van inventar el famós mètode del cas, que després de Harvard, com que el rector de Harvard durant un temps venia, era el degà de la Facultat de Dret, el va imposar o el va proposar a l'Escola de Negocis, també. I dius, ostres...
Què és el mètode del cas?
El mètode del cas és que en lloc que jo t'expliqui una cosa que avui és les coses, les lletres que has de saber avui, agafem un cas real, si tu, per exemple, estàs estudiant direcció d'empresa, agafem un cas, una narració explicada del que està passant dintre d'aquella empresa, el facilitem al grup d'estudiants i sobre aquesta cosa real els estudiants es preparen per poder respondre les preguntes que haurien de respondre dintre la
pròpia empresa. És que jo creia que això que m'estàs dient passava ja tot arreu.
Marc, no.
No, és que jo no en tinc ni idea, no, estic però... veient. Però jo creia que les universitats tothom anava amb una tablet, tot eren casos reals i
no, la gent va amb una tablet, no? Sí, la gent va amb una tablet i va amb un ordinador, digital, però bàsicament és per apuntar el que diu el profe. És a dir, aquestes coses...
Bàsicament és per transcriure la torre.
Transcriure la torre. Mira, l'altre dia, la setmana que ve, m'han convidat a fer una conferència, d'aquí dues setmanes, en una universitat de Madrid i tal, interessant. I em deia la persona que és la cap d'innovació, escolta, estem intentant que hi hagi una cosa que tècnicament es diu la coeducació, la coformació, és a dir, que dos professors comparteixin el grup humà i que el grup humà aquest estigui debatent o fent projectes i treballs que responen als dos àmbits de coneixement. Diu, no sàpigues... el que ens està costant la gestió del canvi, perquè, clar, cada professor està acostumat, jo tinc la meva taifa, tanquen les portes i aquí sóc el punyetero amo, i no dic que no hagi de ser. El que vinc a dir, la reflexió és, escolteu, estem tots repetint una fórmula que ha anat molt bé durant molts segles, perquè és la fórmula d'un entès que explica durant 90 minuts coses a persones, dic 90, que poden ser 120 o poden ser 60, i us asseguro que tots els indicadors mundials ens estan dient que això deixa de funcionar. No vol dir que s'ho pugui utilitzar aquest sistema, també, sí, també, però no com a sistema únic, no com a monosistema. Llavors, les universitats més interessants s'estan inventant sistemes d'aprenentatge diferents.
A veure, què s'inventen?
Bueno, per exemple, ara l'està patant des d'un punt de vista de programació. Les nostres facultats, que ja, diguem, les facultats fan l'enginyeria, el grau de programació de gestió i de programació... Gestió és programar, no? Doncs una que l'està patant des de fa un cert temps, que fins i tot ha obert franquícia a través de Telefònica a Madrid, es diu l'Escola 42 de París. L'Escola 42, hòstia, és una cosa espectacular. perquè la gent no va ja a escoltar com s'ha de programar i tal, sinó que arriben, fan una preselecció de gent, arriben i no hi ha assignatures. I no hi ha professors.
Què m'estàs dient?
Dius, hòstia, com muntem aquí una escola sense assignatura i sense professors? Llavors, com si fossin maçons, han muntat 21 nivells de dificultat de programació. Cada nivell és un repte de programació que has de resoldre, has de programar alguna cosa. Als estudiants se'ls dona unes orientacions. Tenen a uns professors...
Bueno, per tant, hi ha un professor.
No, no, les orientacions escrites, senyor Marcelí. Ah, jo te les dono i quan dius, escolta, com allò de la missió d'una pel·lícula de Hollywood. La missió és aquesta. Sí.
Però i si tens dubtes?
Exacte, molt ben plantejat. Si tens dubtes, el que tenen són contractats professionals que responen de tu a tu professionalment amb aquests estudiants, perquè són protoprofessionals.
Són els coachs, no?
No són professors.
Són professionals.
Sí, podrien ser coaches, per exemple, però són és com Marcos o qualsevol de vosaltres féssim això en periodisme, i en lloc d'un professor de periodisme, el senyor Marcelí no sé si aguantaria el rotllo, però...
No,
aguantaria.
Els alumnes tampoc.
Però us demanessin a vosaltres que els assessoréssim alguna cosa. He de fer un stand-up, o he de fer
un guió.
Hem de fer un guió de ràdio, entreteniment i tal, i us ho preguntessin a vosaltres, i vosaltres els assessoreu. Llavors, això és molt interessant. Per pujar de nivell, en aquest cas concret, t'avaluen companys que estan a nivells superiors.
Ah.
Ja no és el profe que et diu allò de dir ego sum lux mundi, no, tu ho fas bé, tu ho fas malament, no, sinó que altres companys que han superat aquest nivell, tu imagina que estem en el nivell 3, no, doncs ens fan un tribunal amb altres companys que estan al nivell 12, 25, no, 25 no, perquè hi ha 21, i ells diuen, ostres, aquesta qüestió de promoció està ben resolta, passes de nivell. És un sistema més. O, per exemple, una escola de negocis sueca que fa una reflexió interessant. Diu, escolta, què fem a la vida sols? Com a feina. Com a feina, és que fins i tot un luthier, jo crec que ja no es fan violins com a l'Stradivarius, que s'ho feia tot sol.
Ja és nota, ja.
No?
Ja és
durant menys, som més d'IKEA. Tot ho fem en grup. Doncs diu, escolta, i per què seguim avaluant les persones individualment? Home, és que jo vull saber... Bueno, però és que tu sempre estaràs en un grup. És a dir, aquest programa excel·lent, líder de tarda, el feu un grup de persones. Si estéssiu un de vosaltres sols aquí, seria més complicat. Llavors, aquesta escola planteja reptes que les empreses de l'entorn, això és a Suècia, de l'entorn d'on estan, els hi plantegen, es resolen sempre amb equip, t'has d'entendre amb el teu equip, aquest equip canvia en cada repte, cada dos mesos, i les avaluacions que fa la gent de la indústria són sempre per l'equip, res personal. Poden fer-te un feedback personal. Llavors, vaig parlar un dia amb una estudiant...
Això em sembla ciència-ficció, això que estàs explicant.
Bueno, però això és el que ha de passar, perquè l'altre, a asseure els nostres nanos, els nostres joves, durant 90 minuts en una sala... Després us explicaré una cosa molt interessant, que l'he viscut jo aquest any, fa 30 anys que faig de profe. L'he viscut perquè te n'adonis que això arriba, és com si l'aigua aquella que dius puja a la marea i ens està arribant als peus, no? Doncs això que et deia d'aquesta escola de negocis que es diu Hyper Island, que està a Suècia, vaig parlar amb un estudiant. I em va dir la noia aquesta, diu, el més fascinant no és que treballem amb equip, diu, el més fascinant és que com que canvies d'equip cada mes o cada dos mesos, jo el primer equip que vaig tenir era la lideressa natural, perquè eren quatre persones, i clar, cadascú li surt el que tenim dintre, i diu, vaig organitzar-los i tal, i bueno, cadascú... Diu, el segon equip vaig trobar-me una noia que era més líder que jo. I el més difícil per mi va ser resituar-me per no grinyolar dintre de l'equip. Això és un aprenentatge real, també.
Lluís, aquestes universitats que estàs explicant ara són el que en dius al llibre les universitats singulars, no? Són universitats accessibles? Són totes privades? Són públiques?
Bueno, sí, hi ha de tot. Hi ha moltes privades, perquè aquestes... Ah, clar, aquesta és una pregunta interessant, Esther. Hi ha moltes privades, però t'explicaré també ara per què. I hi ha algunes que no, hi ha algunes que tenen, diguem, un suport, diguem, més a Estats Units estatal, etc. Hi ha algunes que, diguem, no costa diners. Fins i tot hi ha algunes que això forma part també d'una certa singularitat, que en lloc de pagar la matrícula, pagues una subscripció al mes.
Com si fos Netflix, igual.
Com si fos Netflix. I et diuen, escolta, tu pagues la teva subscripció i treus tantes assignatures com puguis. Aquí no, aquí, diguem, perquè tot està més regulat, universitats públiques, etcètera, etcètera.
Aquí pagues
a la peça. Exacte. I allà dius, ostres, jo tinc un semestre que tinc menys feina o m'he quedat sense feina i tal, i puc treure més assignatures, vinga, foto la subscripció i li foto canya amb això, aviam què passa. És a dir, la singularitat es centra en aquestes coses. I tu em deies, ostres, Lluís, són públiques o són privades?
Això perquè, clar, potser no tothom pot accedir-hi.
Sí, però hi ha de tots preus. Hi ha algunes que són cares, són tan cares com les privades d'aquí, eh? Privada d'aquí són 1.000 euros al mes.
Tornant al que està passant ara, el llibre fa servir un concepte que és la cronofàgia educativa.
Sí, senyor.
Què vol dir això?
Sí, senyor. La cronofàgia és, diguem, proposo el concepte, no sé si tindrà fortuna, jo crec que...
Tira,
igual us pot interessar. La cronofàgia no té a veure amb l'educació. La cronofàgia és una paraula que ve de dues paraules gregues, que és cronos, temps, i phagos, menjar. Val? Llavors, un acte cronofàgic és un acte que se't menja el temps de vida. Hi ha gent que és cronofàgica. Et sentes amb ells, et foten uns pals i dius, hòstia, demà has menjat mitja hora i això és cronofàgia.
N'hi ha dos o tres en aquesta mireu,
sense mirar ningú.
Dos o tres segur,
Que em mireu a mi.
El tema Messi és cronofàgic.
És cronofàgic, el tema Messi és cronofàgic.
Menys temps, digues.
Llavors, clar, hi ha una cosa sensacional, que no vull que ningú s'enfadi tampoc, però els nostres joves... quan acaben l'educació general, la bàsica, diguem, als 16 anys, allò de divina, això és obligatori aquí a Espanya, a Europa, fins aquí.
L'ESO.
Uh-huh. I també, diguem, ja la part aquesta de primària i tal, no? Quan acaben amb 16 anys, han fet unes 10.000 hores de classe. Ja no et dic les que han treballat a casa, que els pares sabem la quantitat de deures que fan, i quan no els hi paguem això de dir una dia perquè repassi les coses de classe i tal. 10.000 hores.
10.000 hores.
10.000 hores. 10.000 hores.
És
el
que han de fer,
Sí, és el que
és el que estem discutint.
Som professionals d'això. 10.000 hores. Hi ha un sociòleg americà que diu que amb 10.000 hores tu tendeixes a ser expert en alguna cosa.
Amb 10.000 hores?
10.000 hores tu ets expert en
alguna cosa. Has de ser expert.
Sí. Si algú et demana, escolta, Marc, quan tardaré? Fota-li 10.000 hores i segur que ets expert. Ja ho està. Fota-li ben posada.
Colzes, exacte.
Colzes o el que sigui, o pràctica, també, no? Clar, aquests nois i aquestes noies en 16 anys, ara perquè estem maquillant una mica alguns resultats, però fins fa 4 dies, 3 de cada 10 no acabaven la formació bàsica a Espanya.
Déu-n'hi-do.
3. 3, que amb la societat que vivim tots, no sé si els estem condemnant amb una vida, diguem, de fragilitat econòmica, però pràcticament sí. Ara són 2, algú dirà, no, Lluís, actualitza les dades. També això és com el colesterol, no? Abans estava 300, ara 200, el dia que sigui 130, fins i tot un nadó tindrà colesterol.
Puja i baixa,
això mateix. Doncs aquesta és la cosa. Doncs tu imagina't, 10 nanos, 2 d'ells, no és que ja no siguin experts, és que no tenen les competències d'haver-ho acabat.
I escolta'm, Lluís, a mi hi ha una cosa en relació a això que comentes que m'ha cridat molt l'atenció, que és que en aquest còmput d'hores, en aquestes 10.000 hores, aquí no has inclòs les dedicades a estudiar a casa, ni tampoc les hores que els pares avui dia estan pagant perquè els seus fills vagin a classes de repàs també a la universitat, que, pel que tinc entès, s'estan convertint en gairebé imprescindibles. A mi això m'ha semblat impressionant.
Ho sabem, les carreres tècniques.
A la nostra època ningú anava a classes particulars a la universitat.
L'estimadíssima Frica Pallero també li dic que em deia que el seu fill farà enginyeries, les carreres tècniques. Tot el que no aprens a classe, tu has de fer hores extres.
Tu què opines d'aquest fenomen?
Amb acadèmies perquè et preparin. Que això és una altra
cosa. Clar, això s'hauria de resoldre a la universitat directament,
Clar, però fixa't quina cosa més divertida. Perquè veiem, i al final també explicarem, si la pregunta és, Lluís, i per això no, per què no canvia? Doncs podrem anar a llegir fins i tot la nova LOSU i entendrem per què no canvia, perquè la pròpia LOSU et diu no canvieu, senyors. Però sobre això concret, dius, ostres, nosaltres anem a llogar un cotxe. Molt bé, lloguem un cotxe barat o car, escolti, vol l'aire condicionat? Bueno, te'l vols pagar i tal, te'n vas al nord d'Àfrica, posa-me'l. Vols un geolocalitzador i tal? Fota-me'l. O no, portes un nen amb la cadireta, és a dir, tu vas pagant pel el que necessites. Tu arribes a la universitat i tots anem equipats com anem. Tots hem equipats com anem. De coneixements, de rapidesa mental, de relació, tots hem equipats com anem. Ara, el servei que ens donen és el servei bàsic. La pròpia universitat podria dir, escolti, aquell que tingui dificultats, tenim serveis que, de repàs o de millora, o de, que nosaltres volem l'èxit d'aquestes persones. Doncs en lloc d'anar-ho a buscar fora, per què la pròpia universitat no es converteix en un element que ajusta els aprenentatges a les persones? Perquè no tots som de 10 sobre 10, és així.
Això passa a la universitat singular o no? Els alumnes de la universitat singular també han de rebre classes particulars?
En alguns casos d'algunes universitats, la singularitat es basa per adequar el seu servei a aquest tipus de necessitats. Sí, no totes. La singularitat, la gràcia que té, és que obliga els equips directius a pensar, de dir, mira, escolta, en funció de la nostra missió social i en funció de com volem formar la nostra gent, quines peces, quins ingredients hem de tenir que ens facin diferents? Llavors, no tots tenen els mateixos
ingredients. Ens queda per respondre com ho canviem, això, però després anirem a les consultes, perquè he dit que la gent que tingui relació amb universitat ens expliqui coses, i ens n'estan explicant unes quantes. Com ho arreglem, això?
Mira, hi ha una màxima que jo que investigo altres coses encara més fotudes que aquesta que avui explico aquí, és una frase del Max Planck, del físic, que quan la vaig llegir per primera vegada em va fascinar. Max Planck és un dels pares de la física quàntica, que tant es parla i no sabem res de res cap de nosaltres, no? Però deia, mira, perquè deia, senyor Planck, si vostè està plantejant coses tan innovadores, com pot ser que els físics més tradicionals no les acceptin? Diu, mira, diu, un canvi de paradigma amb la física, i aquí quan dic física podem aplicar-lo al món de la universitat també, un canvi de paradigma en la física només es produeix quan s'han mort tots aquells que han passat la seva vida defensant el paradigma anterior. Perquè és normal, tu tires 30 o 40 anys defensant una cosa i quan tens 68, un tio que el coneixement és això, jo em pujo a sobre de Collivet del Marc, sí. O no ho ha deixat el Marc, bueno, no ho farem, ja. Però no ho ha deixat el Marc...
Sí, però com a resposta esperar que es morin tots els rectors i...
Jo no he dit això, no, això, això és el que deia el Max Planck dels físics. Sí. Però tingues en compte que... Què diu l'Alosso, per exemple? Jo em vaig estar llegint l'Alosso molt d'interès quan va sortir. Diu alguna cosa interessant, no? Que les universitats han de formar ja no només els nanos i les noies de 18 anys, sinó que haurien de formar la gent al llarg de la vida, que és una cosa que la UOC fa 26 anys, per cert, que ho deia la primera universitat del món que ho va dir, per cert. Però diu altres coses. Diu, per ser rector, tu has de tenir una carrera investigadora espectacular. Espectacular. Has d'haver fet una docència i has d'haver demostrat que has fet algun tipus de càrrec de gestió, és a dir, que saps manegar una mica alguna institucioneta, el que sigui. I el posen a dirigir el Barça, i el posen a dirigir Espanya, i el posen a dirigir Catalunya, i el posen a dirigir Estats Units, i el posen a dirigir la universitat. És a dir, per què no canvien les coses? Perquè normalment la gent que acaba manant a les universitats reprodueix el sistema que ha vist abans.
I el sistema d'abans de la universitat, és a dir, l'institut...